És a dir, que passat demà dia 16 i 17 podreu disfrutar de jaleos, de caixers, de cavalls, però amb una particularitat especial que tenen aquestes festes, i és que l'Associació de Veïns de Sant Climent participa directament en la seva organització de forma coordinada amb l'Ajuntament. Així, el càrrec de caixer balda és proposat per aquesta Associació de Veïns i decretat posteriorment pel balda, que també nomenarà un suplent. Aquest nomenament és vigent durant tot un bienni. Un altre poble, per exemple, que estan festes és Porreres, que estan immersos en plenes festes de Sant Roc. Conco, bon vespre.
Molt bon vespre, com esteu?
Com esteis?
Bé, per aquí.
Beníssim, beníssim. Voleu que vos conti una cosa de Sant Roc?
Vinga,
sabeu qui era Sant Roc, ho sabeu?
Jo sé un refrany castellà, però a més.
Bé, ah sí,
jo
de Sant Roque.
De Sant Roque no tiene rabo porque lo han cortado, una cosa d'aquestes.
Cortado.
El perro de Sant Roque no tiene rabo, sí. Porque... Bé, igual, ja està.
Bé, ho pensau. Digues. I després el deis, val?
Sí. Mireu,
moltes llegendes que ja en tornen aquest sant, però fets o anècdotes, Conco, que se consideren més fiables són, per exemple, que en Roc va ser fruit d'uns vots que varen fer son pare i sa mare, que eren impedits de tenir fills. I degut a aquest fet, en Roc va néixer amb una creu vermella gravada en el pit. Això és una de les anècdotes de Sant Roc.
I què dius ara?
Sí, sí, sí. Què poden dir més d'en Roc? I de lo que conta, per exemple, que va morir a la presó. I segons conta la llegenda, el dia de la seva mort, la seva cel·la se va il·luminar assombrosament i el cos brillava.
Què dius?
Sí, sí. Juntament amb el cos hi havia una taula que deia... qui l'implori es lliurarà de sa pesta.
Sí.
I és que, de fet, Conco, aquesta malaltia la va patir greument en Roc.
Sí.
Bueno, jo crec que després d'aquestes notes llegendàries poden donar bon vespre als nostres oients.
Sí, clar,
no
que
és
sí,
vera.
Evidentment.
I doncs, vinga, que ja són passades les 10 i encara que soni estrany, a nosaltres mos encanta plegar sa collita en aquestes hores.
Bé, però és estiu i sa gent vol encara.
Bé, però sabeu per què? Perquè esteis i esteim a de collita pròpia, que ara comença.
Vinga, vinga.
Ja som quasi a meitat del mes d'agost. Molt bon vespre, com esteu? Bé, i en calor, supos. I de nosaltres, aquí igual, en fa de calor, però amb aquest xerrim-xerram que duim en aquest programa radiofònic de collita pròpia, mos entretenem una estoneta i pareix que la calor a estones pot espassar perquè, bueno, d'alguna manera mos oblidam un poquet d'ella. Però nosaltres no mos oblidam gens de vosaltres. Estic encantada de ser un dia més amb tots vosaltres. Jo som na Marga Pocoví, som aquí a les zones d'Ivetres Ràdio cada dijous i cada divendres a vespre de 10 a 11. Com que avui se m'ha fet com a raro.
Per què?
Sí, perquè he començat xerrant de sants i de festes quan
sí.
Normalment sempre li faig un casser a la lluna.
Ja ho he vist jo,
I doncs crec que no he de perdre el costum. Així que mirau, la lluna m'invanta sé que està a punt d'entrar amb un parell de dies. I me'n record que l'amo Antoni de sa botigueta, el nostre col·laborador habitual de cada primer dijous de mes, aquí jo apreci i admir moltíssim per sa seva saviesa, mos diu que hi ha molta gent que se fixa en ses llunes i d'altra que també se fixa en sos sants. I doncs, si sou des que creix en sos efectes beneficiosos de sa lluna en es fora viles, en aquesta pròxima lluna de creixent podeu sembrar patates que seran coïdes per Nadal. I també, si voleu, podeu sembrar cols i colfloris.
Està molt bé,
sí,
això.
Sí. I com que han dit Conco, que els sants també regeixen les feines de les nostres terres, i doncs teniu en compte que d'aquí a 5 dies, o sigui, dimarts que ve serà Sant Magí, i la dita mos diu que per Sant Magí s'emmetlla s'ha de collir.
Yes.
No és vera.
Sí, jo mateix.
Bueno, un apunt històric, que és àmbit internacional, i amb això posant-se sanada damunt la taula. Vos pareix?
Vinga, idò.
Mireu, l'any 1227 i tal dia com avui, a Toledo, el rei Fernando III i l'arcabisbe Don Rodrigo de Rada col·loquen la primera pedra de la que serà la catedral gòtica. El primer arquitecte encarregat de la seva construcció és el mestre Martín, que segueix un model molt semblant en el que és la catedral de Notre-Dame de París. Farà ni més ni manco que 120 metres de llarg per 59 metres d'ample. I per cert, Conco, xerrant de catedrals, vos he de dir una cosa.
Sí. Sí.
Just l'altre dia, Conco, la meva amiga na Cati, que sí, fa una feina per excel·lent per la conservació del patrimoni de la Seu, me va dur a fer una visita guiada exclusiva i personal per dins la Seu.
Sí. Sí. Animal, sí, sí, sí. No me vas dir res.
Bé, perquè tenc bo.
A mi m'agrada molt la Seu.
I jo també, ja encara ara més, i més que vos agradarà, perquè
clar
li vaig dir...
Sí.
Sí, li vaig dir, ai, Cati, i ara no te pareix que podries venir a la ràdio?
Ai, vendrà, avui.
I vendrà.
Ho tenim convidada.
I mos contarà particularitats i singularitats de la Seu.
Ah, perfecte.
És un encant aquesta nina,
sí, sí,
i una
sí,
professional
sí,
com la copa d'un pi.
Exacte.
Ja vols dir. Bueno, jo crec que ara li hem de posar la senada damunt la taula i hem de veure els continguts que hi duim.
Vinga,
vinga, damunt la taula, la senada.
Què hi duim avui a la nostra senalla?
I normal que pesi. Aquesta senada és que pesa molt.
Mireu, moltes de coses.
Mireu el que mos ha duit na Cati. Arrossa tota la Seu, mos ha duit. Ai, Déu meu, clar, normal. Avui tindrem en nosaltres a la secció de qui saps que na Cati Mas, que és conservadora del patrimoni històric de la Seu, i mos contarà això, singularitats, anècdotes, coses molt curioses.
Exacte.
De la Seu. I seguidament partirem fins al mercat de Pere Garau, perquè allà hi ha en Jaume Sansó, que mos vendrà uns melons de Vilafranca, però exquisits, eh? Xerrarem a la secció de feines fetes, de bons melons i de com cuidar els melonars. I com que estem en plenes festes de Sant Roc a Porreres, visitam aquesta vila a la secció de Conses Coques de Canostra amb Antoni Martorell. Au, venga, començam a recorreguda de collita pròpia, que mos acompanyeu, que sí?
La collita pròpia també és a Facebook. Feis-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobau dels temes que tractam al programa.
No hi ha vila com ciutat, ni barca com es correu, ni capellà com el bisbe, ni parroqui com la Seu. I és que precisament de la Seu, que va ser declarada monument històric i artístic, xerrarem a continuació. Coneixerem singularitats de la Catedral de Mallorca, que és el principal edifici religiós de Palma. Avui farem una ruta radiofònica per dins la Seu de la mà de na Cati Mas. Aquí ara mateix coneixem un poc més.
Na Catalina Mas Andreu, coneguda com na Cati de ses Palmeres, va néixer fa 33 anys a Montuïri. Actualment viu a Palma i té dos fills, na Joana, de 6 anys, i en Guillem, de 2. És llicenciada en Història de l'Art i diplomada en Restauració de Béns Culturals. Coneix molt bé la Catedral de Mallorca, la nostra, la Seu, ja que és conservadora del seu patrimoni històric.
Qui sap és que...
I qui sap és que de tot això, idò, ho comentàvem a Cati Mas. Molt bon vespre, Cati.
Hola, bon vespre, com va, Marga?
Bé, nosaltres beníssim, i els hi comentava fa una estona tant als nostres oients que l'altre dia vaig tenir el plaer de que m'aduguessis a la Seu a fer una ruta personalitzada i vaig dir, això ha de servir de fil conductor per fer una ruta radiofònica.
Exacte, crec que és una idea genial.
Conco, vaig disfrutar.
Exacte, molt bon vespre, com estàs?
Bon vespre.
Sí. Idò, Cati, jo m'ha cridat molt l'atenció perquè, clar, d'alguna manera jo no sabia molt bé com s'anomenaven aquests portals que té la Seu. I me vares fer entrar per el portal de l'Almoina.
Sí, senyora, no, així és.
Quant de portals té la Seu? I, per exemple, el portal de l'Almoina, per què s'anomen així?
Clar, mira, la Seu té tres portals. El portal major, que és el que dona davant el Palau de la Modaina, el portal del Mirador, més famós perquè està a la part de la mà, i és el que se veu des del passeig marítim, i un que mos queda més arraconadet, a de vora la torre del campanar, que és el portal de l'Almoina, que rep aquest nom per la casa que ha veïnat, que és la casa de l'Almoina.
Ah, sí?
Sí, és una casa gòtica on se repartia l'Almoina en els pobres.
Ah, és a dir, els pobres se n'anaven allà...
Sí.
I l'església d'alguna manera servia també...
Sí, allà hi havia la fundació de la Pia Almoina.
Molt bé, molt bé. Per tant, els pobres, Conco, se n'anaven allà a demanar el que necessitaven per a menjar.
Sí, senyora.
Sí.
Les famílies riques donaven dolbes i joies
també
per fer les seves pròpies també pintures i escultures que estan allà representats ells mateixos.
Sí. I jo, Cati, quan me vares fer aquesta ruta només de començar, me vares mostrar dos canelobres enormes, enormes. Això me van cridar molt l'atenció. De quin material estan fet aquests canelobres?
Aquests dos canelobres, que són els més grans que hi ha dins la Seu, són d'en Joan Matons i estan fets en plata.
I en plata, que m'imagino que, sí, que molta plata.
Sí, molta plata se necessitaria per pagar-los, sí, perquè estan valorats en més d'un milió d'euros cada un.
Des de sí.
I els pobres, els
i els pobres rebien el maino.
Exacte.
I també m'apareix que vaig veure la custòdia major.
Sí, ah, també la vèrem dins el Museu Capitular. Allà enmig tenim la custòdia major. Aquesta peça, que és de plata sobredaurada, per això sí, sabeu que apareix d'or, sí, però realment és plata sobredaurada, és peça principal de la Seu, és per exhibir el vericle i surt en processó cada any.
Sí. Aquesta és la que veiem?
Aquesta és la que veiem, és la processó del Corpus.
Del Corpus. Sí. Ara, tens imatge, Conco?
És
ara,
molt curiós, això,
també. Tenius imatge?
Sí, el que no tens imatge és de la Seu plena d'ous.
No. Bueno, jo també el que vaig veure és que, d'alguna manera, el patró de Palma, Sant Sebastià, està molt ben representat, i tant, sí, que està ben tant representat.
Està present, diria jo.
Present. Sí. Per què és que està present? Per què dèiem això?
Bueno, perquè ja conservam un trosset del seu braç.
Yes.
Tal qual.
Yes. Tal qual, eh?
Sí,
tal
sí,
qual,
eh?
És a dir, un trosset de sos.
Un trosset de sos, sí.
Mare meva.
Dins una relíquia, és a dir, dins un reliquiari, conservam un trosset del braç, i aquest reliquiari ha agafat forma, o sigui, ja li varen donar forma de màniga, amb una mà a damunt de fusta, com si fos real, no? I a través d'un vidre petitet poden veure sos de Sant Sebastià.
Jo tinc una consulta, jo sempre m'he demanat d'aquestes pedrotes tan enormes, això d'on se treia?
Les pedres que fan la Seu, que
sí.
Aquestes pedres són de dues canteres, venen de Santanyí i de Llumajor, de Galdent.
Sí. Ah, realment d'aquí.
Sí, tota la construcció de la Seu està feta amb materials de Mallorca.
Però són moltes i molt pesades.
Sí, serien males de dur, per això les duen per la mà. No els aduen per terra, els aduen amb vaixells i els aduen per la costa a través de la mà.
I quan xerrant d'aquests materials també ens referim, per exemple, en materials de les columnes que hi ha de dins.
Tot.
Sí. I de com que jo vaig veure que aquestes columnes, jo no ho sé, els vaig considerar fins i tot primes per lo que és.
Sí.
Deixeu, com és això, Cati?
Són superprimes. Són unes columnes que les més primes fan 1,40 m i pocs centímetres de diàmetre, o sigui, són molt, molt primes. Sí. Varen ser molt arriscats els constructors i els que varen planificar la construcció de la Seu, perquè és un dels espais que menys material aconsegueix més espai buit, perquè, clar, tenim unes columnes molt primes, molt separades, i una alçada de la nau central de 43 metres. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Però això de 43 metres, que, diguéssim, només és una de les parts de dins la Seu, perquè hi ha una altra part que crec que és o més alta o més baixa, no me'n record.
Sí, la capella real és més baixeta. Si ara me n'anàssim a la Seu i véssim saltar major...
Sí.
Allà veurien que la capella que ha estat per damunt l'altar major és més petiteta. Això era el que havia de ser la Seu en un principi. Era el pla original, l'altura aquesta. I després mos donant compte que la Seu s'obri a una nau més gran i a dues naus laterals encara més grans, que estan separades per un gran rosetó.
Sí,
recordes
sí, que guapo, que guapo el rosetó. Bé, ja que xerrant de rosetó...
El rosetó és màgic.
És màgic. Per què és màgic? Perquè té unes característiques molt especials, no és vera?
El rosetó... Han de dir que és el més gran del món, és el rosetó gòtic més gran del
món.
Seguríssim. I això ho puc afirmar. Seguríssim.
No, pel Japó, qualque cosa. Que
res, Conco.
Sí. Com que no n'hi ha cap.
No.
I té això, està tancat en 1.115 vidres de colors, eh? Vull dir, és una peça única en el món.
I diàmetre?
I diàmetre són 12, quasi 12 metres.
Uau!
És a dir, és una superfície de 100 metres. Com un pis.
Com un pis.
Sí.
Jo me'n vaig a viure en el Rosetó.
Exacte. Yes.
Jo me'n vaig anar a viure allà.
I clar, com tu deies, és màgic, perquè dos pics a l'any se produeix un fenomen lumínic, un dels quals se repeteix dues vegades. És a dir, un dels quals s'adona dia 11 de l'11 i dia 2 del 2, coincidint en Sant Martí i en la Candelera. Aquest dia... El sol entra, quan surt el sol, entra per rosetó major i projecta la seva imatge davall el rosetó menor. És a dir, la paret que queda davall el rosetó de la façana de es porta al major.
I se forma un buit.
I se forma un buit.
Se forma un buit. Sí. I se diu el fenomen del buit.
L'espectacle del buit.
L'espectacle del buit.
Sí.
I la gent...
Això estava pensat ja perquè sigui així o és una...
Això et se pregunta. La pregunta del millón.
Jo crec que sí, que està preparat. Ho sí? Sabien, però sabien més que ara.
Estava preparat, sí.
Sí, calculaven la distància i el sol per on sorties. Jo crec que sí.
I hi ha gent que espera aquest fenomen sí, per venir aquest dia...
Sí, saps que dia 11 de l'11 de l'11, sí. És a dir, ara fa pues, 3 anys, sí. Varen venir 2.000 persones es de matí a les 8 i mitja per veure el fenomen.
I de no hi cabien asseguts?
No, no hi cabien, no.
Me va quedar molt clar.
No, asseguts no estaves.
No hi cabien asseguts. Quanta gent hi cap dins la seu?
1.800.
Wow.
N'hi havia 200 de drets.
Ho veus, ho veus.
I una cosa, tinc entès que la seu també ha servit com a cementeri, com moltes iglesis, que hi ha tombes, etc. Però va passar alguna cosa, alguna catàstrofe.
Ah, sí.
Quants ciutadans m'ho referim i què és el que va passar?
Uf. Pues l'any 1403 hi va haver una riuada molt grossa a Palma. En aquell moment la Rambla, el que és ara la Riera, encara passava per la Rambla i Osborn, i clar, se'n va dur per endavant cases, se'n va dur per endavant la gent, i va matar pues, 5.000 persones, diuen, no? Sí. De fet, els cadàvers arribaven fins a Illetes. Això va ser un episodi bastant trist, eh, de la nostra història. Sí. Aquests cadàvers van estar guardats dins una capella a una església propera allà, on hi havia, diríem, el carner. La casa allà on se, vaja, se descomposaven.
Sí, sí.
I des cap de 3 anys se van traslladar tots a la seu. I allà descansen avui. Dues taules gòtiques, dues pintures, mos recorden una, aquesta...
Estan a terra.
Sí, 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 a més estan en el costat de l'Evangeli, és a dir, diríem que la banda de ciutat, la banda nord de la seu, és el costat de l'Evangeli, és de veure les primeres columnes. Més propet de l'altar.
Això...
Sí. I allà on va passar això també a un carrer que se diu carrer Fangós, precisament per allà, per això.
Ja, sí,
per mort d'això.
Sí.
Relacionat amb això.
Sí.
Jo no sé si s'ànima d'alguna d'aquestes persones resideix encara per allà o se passeja per dins la seu. El que sí que és cert és que hi ha un capell penjat que me vares fer veure o me vas fer mirar, me va dir... Marga, mira per... Sí, me va dir, Marga, mira per amunt, fer veure un capell penjat i dic, i això... Diu, té relació amb un ànima?
Sí,
que
sí,
Pentura
sí.
Està perdint la seu. Què passa amb aquest capell?
Sí, conta una llegenda que el bisbe Gil Sánchez Muñoz, que també va ser papa, bé, de fet va ser antipapa, mitjan segle XV, quan va deixar el papat, va venir i va ser bisbe de Mallorca. No tenia gaire bona relació, sembla, amb el capítol. I quan va morir se va fer enterrar el bisbe dins la sala capitular gòtica, que si avui en dia hi anem són les sales del Museu Capitular. Ja no funciona com a sala capitular on se reunia el capítol, no? I doncs ell se va fer enterrar allà enmig, una mica com, bé, per dir, idò, aquí m'atendreu, no? Diva, això conta la llegenda. Sí. I...
Volíeu un brou, tassa
sí,
i mitja.
Exacte. I bueno, i hi ha un document que mos diu que un document de l'any 1760 que mos conta que aquest bisbe està enterrat assegut.
Sí.
Assegut, és a dir, una volta de davall aquesta sala capitular, del que vendria a ser el soterrani d'aquesta sala, hi ha el bisbe enterrat però assegut. Després a damunt, a la part que veiem, hi ha la seva làpida, i a damunt la làpida hi ha aquest capell que tu me dius, Marga,
sí,
que te va cridar molt l'atenció.
Moltíssim.
Perquè està, és un capell, és un capello penjat.
Sí,
conta
sí.
La llegenda que aquest capello que està penjat allà és el capello d'aquest papa, d'en Gil Sánchez Muñoz, i que, com diuen, que el varen penjar d'una corda i que quan la corda se rompés la seva ànima pujaria en el cel. El que passa que la corda que li varen posar era de cadena, de metàl·lica.
Del qual... I també,
encara,
sí, també
encara
estan,
penjo.
Sí, també estan enterrats els dos reis de Mallorca,
sí.
En Jaume II i en Jaume III.
Sí, no? Sí, sí, exacte.
I ben protegits per una Mare de Déu molt especial.
Exacte, sí,
sí.
Sí. Estan custodiats per l'imatge sí. Central, l'imatge titular de la seu, que és Nostra Dona Santa Maria, que estan bé, a la capella de la Trinitat.
I probablement Jaume II va ser coronat allà, també.
Sí, probablement. Jo ara mateix no ho sabria dir.
De totes maneres, aquesta Mare de Déu és molt especial. Xerraven de que custodiava i que protegien els dos reis.
Sí.
I aquesta Mare de Déu, quines característiques té especials? Que jo m'han cridat molta atenció.
Sí, perquè vàrem obrir una porteta, no? És per això.
Sí,
clar,
sí,
vàrem obrir aquella porta que tens costat. Que funciona com un sagrari, és una Mare de Déu sagrari. Aquestes imatges són molt populars aquí a Mallorca, sí. I de fet en trobam fins a una vintena de representacions com aquesta, repartides no només a Palma sinó en els pobles també en tenim, i són imatges que servien per custodiar el Santíssim, és a dir, la reserva del Santíssim, sí, que són les hòsties consagrades. S'obria aquesta porta i a dins s'hi guardaven. Clar, el simbolisme és fantàstic perquè és diríem, el receptacle del cos de Crist representat com a sa mare, no?
És una passada, és, és una meravella, és una simbologia. Jo vaig disfrutar moltíssim. Bueno, Cati, no tenim més temps,
no.
Ha passat volant i havíem de xerrar moltíssimes coses.
Però un altre dia has de tornar, perquè en l'edat contemporània tenim les obres d'en Gaudí, tenim també en Barceló,
sí,
tenim
per això,
coses.
Per això mateix, la convidam a que vingui un altre dia, no es verà.
Evidentment.
A seguir xerrant de la Seu i seguirem d'això d'en Gaudí, d'en Barceló i tot això que mos ha faltat per xerrar, no?
Sí, sí, sí. La
Tornaràs.
Seu és que no l'atacaves mai.
No, Cati, moltes gràcies per haver estat en altres avui
vespre,
d'acollida pròpia.
Molt bé.
Moltes gràcies, bon vespre.
Adéu. I de nosaltres seguim aquí a les zones d'Ivetres Ràdio i hem de seguir replegant la collita. Per favor, quedeu-vos aquí.
¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales son causados por la actividad humana? Evitarlos depende de ti. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego y debemos extremar las precauciones. Y si ves fuego o humo, llama al 112. Ni un fuego en el bosque. Govern de les Illes Balears.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de Potada a IB3 Ràdio.
En temps de melons, ni missa llarga ni sermons. I ara en aquest temps entra també una talladeta de melona ben fresquet. Però un bon meló ve d'un bon melonar. Ben cuidat i vigilat. Mon anam a provar melons de sa mà de Jaume Sansó.
Feines fetes.
Bueno, molt bon vespre, Jaume, com estàs?
Bones, va bé.
Beníssim, nosaltres amb ganes de menjar bons melons, que ara és temporada.
Exacte.
I que millor que me'ls recomanis tu, i que siguin teus, què vol dir? Amén, conta-mos un poquet, com ha estat això de la teva vida, de dedicar-te, sobretot en aquests bons melons, perquè també se tens altres cultius.
Exacte, i la meva vida és ja fa 30 anys, no? Almenys que ja faig melons, i sempre... malament m'han sortit sempre bé, i és perquè tenim bones terres, i també t'has de cuidar, t'has de descendir per cuidar-los.
Sí, i d'aquestes terres de on són? De on Maixerres? De quin municipi?
De Villafranca.
De Villafranca, que vol dir de Villafranca, bon melons, de Villafranca. Això, Jaume, te ve de família?
Sí, jo sempre he fet feina amb un pare i ma mare, mai he anat a jornal, sempre he estat... I ara ho faig per ja. De ma mare he pegat ja.
Sí, això ha anat de generació en generació. Quina varietat són els melons que hi cultives?
Jo, personalment, sempre he cultivat cerissó, mallorquí. No l'he deixat mai. I llavors he fet escalapoter, espiel
de sapo,
fei i esclàudio.
I amb aquestes varietats hi ha diferents gustos, hi ha diferents tamanys, hi ha diferents textures, no és vera?
Cerissó és un tamany més petit, que és més rentable per vendre, perquè va almenys, fa 22 quilos.
I és que saben més?
Sí, i llavors ve espiel de sapo, que també fa de 2 a 3 quilos, i d'altres ja són un poc més grosses i són més mal de vendre.
Sí.
Però, vamos...
Però d'aquestes 4 són les que se s'explotes, no?
Exacte. Sempre l'he fet.
Sí. I una cosa, bé, som el Concatolo, no m'he presentat, bon vespre. Resulta, com se sap quan s'ha de coir un meló? És a dir, el meló va creixent, però en quin moment saps que el pots agafar?
Bé, de vista ja sabeu que canvia de color, té un color lluentor, m'entén? I quan normalment té aquest coloret que canvia de verd cap a lluentor, ja ho pot cuir, que ja hi grinyolet, i... ja es bo per menjar.
Sí, sí, però és com que s'han anat ja replegant-los i encara els han de sembrar, com que... Quin més toca sembrar-los?
Jo ho sem sempre el darrer dia, la darrera setmana d'abril al començament de maig. Perquè jo trobo que són els dies, per jo, els millors, els 15 dies millors per sembrar-los. Però si ho et sembren massa tard, dins el mitjà maig o prop de juny, ja no els fan el mateix meló que ha sembrat en aquest temps.
Ja.
I una cosa, els melons són cucurbitàcies, com les cindris i com el que són les carabasses, són increïbles perquè absorbeixen moltíssima d'aigua. S'han de regar molt o gens?
No, el meló se pot fer fora de regar.
Que els ha fet de secar, altres.
Sí, sí. Per aquí tenim les terres bones, un poc argiloses i això, i són bons, vinga, que això... No em porta res d'allò, perquè la terra sempre és humida, sempre i si ja fas un bon goret en l'any d'abans, llavors en l'hivern sempre les cultives i això, sempre tens una bona humitat a la terra.
I jo, Jaume, com que a poc amb aquest programa me vaig fent un poquet de fora vila, jo m'he donat compte a vegades quan vaig així per les finques, per fora viles i per les terres, així per de vora Montuïri, i a vegades m'he donat compte que hi ha fileres que tenen plàstics a damunt. Això per què és?
Aquests són perquè venen a lo millor 15 dies més prest, altres setmanes, i les sembren dins a principi d'abril, final de març.
I per què fan això?
Te venen 15 dies més prest.
Ah, vale.
I per molts que el plàstic dona calentor a les arrels.
Sí.
I
ets partidari tu d'això, Jaume?
No, jo no ho fa.
No, ho fas però, no?
Sí, ho faig perquè la gent me demana molt bo, perquè me diuen d'altres en duen i tornen en dues, i he arribat a fer conclusió que faig 10 tires per començar un poc més prest.
Ja. I Jaume, tu ets dels que guarden les llavors per l'any següent?
Sí, sempre ho he guardat.
Sempre.
Sempre la mateixa llavor, cada any les deig, és molt bon mes, que m'agraden més, que tenen suet petit.
Veus. Des de que començares?
Sí.
Tota la vida ho has vist, que teva, en això.
Exacte.
Però això s'ha de saber fer, de guardar les llavors i que llavors germini.
Home, l'has de rentar, llavors d'aixugar, però que no siguin en el sol. Perquè a vegades se socorren.
Sí.
A sombra. I va haver de guardar dins un saquet de drap a un puesto que tingui aire.
Sí.
Entens? Que no tingui, que no sigui plàstic o tancat, perquè a vegades t'agafa una humitat.
Sí.
I sempre m'ha anat bé, així.
Jaume, tu a vista saps si un meló serà més dolç que un altre? O és complicat, això fins que no ho ensates no ho saps.
El que te fa el meló bo, si la meló era sempre anat bona.
Ah, uap.
Si té malaltia o això, el meló serà xerec.
El meló.
Un quan se'n va a la plaça saps si dur el meló bo o si dur xerec.
I les malalties aquestes, a quines pentures mos poden referir?
El mildeu, l'enrada... Són les dues...
L'enrada
te lleva tot el gust del meló.
Bueno,
I un quan el du vendre, si el du fora gust, és perquè ha tingut sembrada.
Ah, sí?
Pot ser guapo el meló, però ha estat afectat per la sembrada.
Ja.
I li ha llevat el gust.
Bueno, a veure, aquí pot haver malalties, i no és una malaltia, però són les llebres que poden anar fins al meló, no?
També.
I poden fer un bon traje, no?
Sí.
Sí,
perquè cada vespre surten i se mengen suet que creix i les du feina per arribar a part. Sí.
Són llebres o conis?
Llebres, finalment.
Normalment llebres, és curiós. I una cosa, jo tenc entès que Villafranca de bon any, en el teu poble, i també d'en Tomeu Penya, resulta que...
I veïnat del meu poble, au, ja està. Veïnat de Montuïri.
També. Tot és igual, aquests pobles tenen les mateixes terres.
No, Montuïri van de perdius, i vosaltres aneu de melons.
Això és vera, també.
Resulta que feis un campionat o un concurs de melons.
Sí.
T'hi has presentat mai? Com funciona això?
Sí, sempre m'hi he presentat. No he deixat cap any de presentar-me, però des dolç, diguem, des dolç són els més grans.
Ah, veus que es crea, diguéssim, dues categories. per dir-ho de qualque manera. Categoria de tamany i categoria de gust.
De gust, exacte. Jo de tamany no m'hi he presentat mai. De gust, sempre.
Sempre. I de què depèn? De que agafis un meló o un altre i que presentis aquest meló o un altre?
Home, perquè tu, com que ja, almenys, sempre l'has regulat, saps la melonera com és, i vas... fent les tirades i tu ja veus el meló d'una oada, tu ja veus si és molt ple o no, i sempre l'has de triar planet per ser bo.
I que el tries un dia abans?
I cuit d'hora, ben que dic que no l'has cuivat ni massa madur.
És més fàcil concursar el més gros, perquè el més gros, si pesa 200 quilos, les pesa i no hi ha discussió.
No,
en canvi, el més bo és molt subjectiu.
Exacte, tu no ho saps quan l'entregues, tu no saps mai si serà el millor o no, perquè te pot equivocar. Bé, tu te creus que t'entregues un... serà bo, però potser n'hi haurà de més bons.
Clar,
ara mateixa finca tots són bons, però n'hi ha que sempre superen els altres.
I aquests melones petitons, redones, que són com una piloteta de tenis, quasi, això què són? Molt dolços.
No ho sé, jo que no les conec.
Bé, un poc més gros que pilota de tenis, evidentment, però ara per berenar, jo veig molt de pic i pares, això que els se'ls amengen.
No sé quins són. No els he vist mai com, no sé quins són.
Ja no, bé, no en sol fer. És a dir, a vegades surten cocon de meu molt petitet i són molt bons aquests.
Són molt dolços.
Molt dolços i n'hi ha que les xepen per posar-hi gelat.
Aquests concó no se'l poden presentar en el concurs de gros.
Però, no, és petitet.
Aquests, és de casa, un concurs de petitons. De totes maneres, en el concurs cada any t'has presentat i quines posicions sols queda?
Jo, tampoc no duc massa el compte, però tres vegades he fet el primer, me penso. Almenys tres vegades.
Tres vegades.
Segon, tercer, quart i quint.
Bueno.
Sempre he anat dins els cinc primers.
I que guanyes?
Primer, segon i tercer. Sempre has fet pòdium, quasi sempre has fet pòdium.
No, això és vera.
Què se guanya?
150 euros.
Sí. És una aportació econòmica.
Sí,
Val. I tu què agafes, diguéssim, es meló el dia abans, dos dies abans, o com és? De què depèn?
No, a vegades l'he cuit el mateix dia, el dematí, del concurs, i a vegades dia abans, i a vegades també un mes antes, he entrat, vinc a dir que tampoc no em porta a mirar.
Ho devies tenir ben clar, que és d'un mes antes, i segur que ha fet primer,
Tu les tens dins a portar-se, i tu ja ho saps, així com les culls, ja dius, bé, perquè m'agrada pel concurs, allò ja ho deixes de part.
Ja. Enguany te presentaràs?
Sí, ves, com cada any.
I quan se fa aquest concurs?
La primera setmana de, o cap de setmana de setembre.
Val, ho hem de tenir en compte, perquè hem de venir, després els assistents poden provar el teu meló, no?
Sí, en donen.
Podem venir a Villafranca en el concurs de Testaldó, però a on és que podem venir a comprar els teus melons?
Jo sempre, ara faig dos mercats, i vaig a la plaça Pere Grau, de temporada, diguem, de juny i 20 de desembre, comença, i...
És a dir, estàs dimarts...
Ja poden venir a cercar melons,
Estàs dimarts, dijous i dissabtes...
Dijous i dissabtes, només.
Dijous i dissabtes en el mercat de Pere Grau.
Sí.
Ah, perfecte.
Perquè dimarts no hi vaig, perquè m'he de cuidar... No pots anar cada dia a vendre i fer les feines. Bé. Sempre tenir un dia per fer les feines.
D'acord. Bueno, idò, dir-los als nostres oients que si volen bons melons que vinguin al mercat de la plaça Pedro Grau, perquè en Jaume...
I tu, Jaume, creus que han millorat en la dolçor, els melons? O són com abans?
Millors? No, jo és que jo faig... Són menys iguals d'abans. Són menys iguals.
I tu emplees aquesta tècnica que mai hem entès des de pagesia de guardar melons fins Nadal, i per Nadal encara són bons.
Sí, perquè ho has de cuir, per guardar per Nadal, ho has de cuir granyolets o un poc més verdets i t'aguanten, m'entens? I
què és que són els típics melons de tot l'any?
Sí, exacte. Però l'edat no l'has de cuir massa madurs, perquè llavors se passen. L'edat de cuir bé, no sé com t'he de dir.
Se guarden penjats, com una sobrassada, dins una rejilla.
Perfecte. Bueno, idò, a veure, tornar a recordar, perquè m'agrada insistir en que si voleu bons melons, ja sabeu, a la plaça Pedro Garau, els dijous i els dissabtes, en Jaume Sansó, els de vos vendrà, però, vamos, amb una alegria... que sí, perquè són fruit de temporada i bons fruits de Villafranca.
Molt bé.
Jaume, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres de collita pròpia.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada
i
forta.
I lletres ràdio.
Bona nit.
Ah, vinga. Adéu, gràcies.
Jo, mem, avui són dijous,
sí.
Dijous, divendres, dissabte. Res, passat demà me'n vaig al mercat a Pere Grau.
Clar, evidentment.
A cercar un melonet d'en Jaume Sansó.
També està obert els dimarts, m'apareix.
No, no, sí, el mercat sí, el que sí. Passa que ell m'ho ha dit que està el dijous i dissabte.
Sí, exactament, i de jo baixaré Palma.
Ai, doncs vinga, seguiu aquí, a les zones d'Ivetres Ràdio i hem de seguir arreplegant la collita. I si són melons, millor.
Som Balears. Un programa que t'acostarà a identitats, costums i històries des d'un punt de vista més illenc que mai. Cada dilluns, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
A De Collita Pròpia, na Marga Pocoví de Cangurill i el seu Concotolo vos apropen els costums i tradicions de les Illes Balears. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Ja sabeu que mos encanta anar als municipis de les nostres illes i conèixer anècdotes especials, les seves llegendes, saber més sobre la seva gent. I si vos dic que avui coneixerem un poble que dona en el seu puig el nom de Montición. Sabeu de quin municipi vos xer? Segur que sí, però si no, ara mateix ho descobrirem.
Com ses coques de Ca Nostra.
I és ben ver això que s'ha dit a mos digui que com ses coques de Ca Nostra no n'hi ha, és ver això, però hem de reconèixer que del poble que xerram avui fan unes coques amb albercoc, de veres, que són per llepar ses dits. A part, estan en plenes festes de Sant Roc i per què no fer una volta tara per allà? Avui coneixerem el municipi de Porreres, de sa mà d'Antoni Martorell, de qui ara mateix coneixem el seu perfil.
Toni Martorell Cerdà, Antoni Desmolí d'en Donzell, va néixer a Porreres l'any 1937, municipi on hi resideix. És casat i té un fill. Ha exercit durant tota la seva vida de pagès i és el president de la cooperativa agrària de Porreres des de fa uns 22 anys. És aficionat també al món de l'esport. De fet, durant 18 anys ha estat el president de la penya barcelonista del seu municipi.
Toni, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Molt bé.
En plenes festes de Sant Roc.
A tope.
A tope, eh? Així m'agrada. Estava a tope. Jo, és vera que... Bé, és vera que jo d'alguna manera he estat vinculada una part de la meva vida a Porreres, en el meu passat, i he de dir que els porrerencs sou festeros, eh? Sou de la festa, no és vera?
A Porreres, amb poca cosa fem una festa.
Sí, però això és boníssim, això és meravellós.
En poca cosa fem una festa. Tenim la banda de música que ens surtin al carrer, sí. La música està... La festa està en marxa.
La festa està en marxa. És vera, Toni, que Sant Roc és molt especial pels porrerencs, això no ho negarem, però jo crec que Sant Roquet encara ho és més, crec, perquè d'alguna manera celebrau una festa especial que altres municipis de les illes no celebren, i ho feis d'una manera especial. Per què és tan important Sant Roquet?
Sant Roquet se va formar de tres bars de la plaça.
Mm-hmm.
Sa Roqueta, sa sí. Fonda... I el bar de Can Guillem.
Sí.
I quan tant que vaig a les festes de tot, que ja han menjat la traca,
sí.
Llavors se'n van aquest grup de mm-hmm. joves, que tot mm-hmm. en jovenet,
sí.
Se'n van a cercar l'encimada.
Sí.
Una encimada que podem dir que és igual, ben igual que una roda de carro.
És enorme.
I la duen i, mm-hmm. i van acompanyat de la banda de filarmònica,
sí.
Tocant la matinada porrerenca.
La matinada porrerenca?
La matinada porrerenca, que va ser composta per Joan Martorell.
Joan Martorell, això de Joan Martorell me sona que deu ser família teva.
Això em deia, un nebot.
Un nebot?
Un nebot.
Un nebot, conegut.
Això
és molt conegut en Joan Martorell.
Aquesta festa, peça com aquell que diu, el final, que pentura dura, fins a les 6 o les 7 de matí.
I a quina hora se treu aquesta encimada?
Això se treu a partir de les 3, que mollen, que s'acaba la festa
sí.
de Sant Roc,
sí.
I mollen la traca,
mm-hmm.
llavors comença el trobat aquell de la...
De, sí, de Sant Saimada.
De Sant Roquet.
Clar, de Sant Roquet.
Llavors la passegen per la plaça, i xirimies i la banda i, i tot és festa.
Clar, és que jo d'alguna manera se podia definir com a que les festes han acabat, però no han acabat. No han acabat, perquè no. Encara teniu Sant Roc que dona llenya.
Ah. És que com aquell que diu, els primers anys
sí.
Va dur, hi havia poca gent que volgués veure Sant Roquet.
Sí, no,
però ara de cada any queda més gent a veure Sant Roquet, sí. A veure aquesta bulla de la joventut
sí.
Que fa això, enganxa la gent un poc encara.
Toni, bon vespre, som els Concatolo. Resulta que jo a vegades he anat també, i no sé si me confonc de festa, tenim una festa que se diu la Festa de la Creu.
Ah, la creu.
Sí.
Sí.
Què hi feis en aquesta festa?
Aquesta festa se fa una missa recordant tots els antepassats i llavors després d'això sortim a de fora, si fa, mai no vàrem poder sortir perquè va ploure, però sortim a de fora i el rector beneix el terme.
Sí. Sí.
Per ell és terme, això és la festa de la creu.
De la creu.
Però és una festa de la creu. És una altra època de l'any.
És una altra època de
l'any. Ah, d'acord.
No és per Sant Roc, això ja fa un mes i mig o dos que se va fer.
Ja.
I també per Sant Roc, no és veritat, que muntau un... Bé, nosaltres tenim un producte estrella, no? Però muntau una fira d'agricultura.
Sí, però no és per Sant Roc.
Tampoc.
No és per mes de maig, per mi.
Això se va fer l'altra setmana.
Sí.
Va fer l'altra setmana i la cooperativa, ja va sortir una iniciativa de la cooperativa i l'Ajuntament de fer una fira de supercoc.
Una fira de supercoc, sí.
Perquè tots els pobles tenen un
la seva producte, fira en el seu producte estrella.
Un producte estrella.
Clar.
Sí. I nosaltres varen dir, nosaltres tenim supercoc i l'hem de promocionar.
Clar.
I l'any passat varen fer la primera fira de supercoc.
I com va anar?
Una monada, com en guai mateix.
Sí.
I llavors la gent van participar fent top de coques i productes, menjar fet, tot relacionat amb supercoc.
A mi m'agrada molt el gelat d'Ubercoc.
Sí,
gelat, per cert, que no en varen fer en guany.
Justament, no n'ha sent ni una, avui.
en guany no en varen fer. En guany el que varen fer és, són coques i tota classe de productes. Llavors també varen demostrar a la gent el que eren els sequers un temps. Varen xepar, hi havia 12 parelles o 13 que varen xepar Ubercoc.
Sí.
Els varen mostrar així com s'aixepaven, el que fem, perquè això de xequer és molt curiós. Hi havia en el poble de Porreres en aquell temps, a cada casa hi havia un xequer. El poble en aquell temps feia olor de sofre, perquè a cada casa n'hi viu. Lo que ara això s'ha anat deixant de mà, perquè ara nosaltres a la cooperativa el producte que tenim d'Ubercoc el cuim en verd i el despatxam en verd.
Toni, si xerram, jo és que volia xerrar un poquet també, perquè crec que és molt important nomenar, si nomenar en Porreres hem de nomenar a Montición.
Sí,
no, i a més té una història hermosa darrere. M'agradaria molt que me la contessis.
Ja te contaré.
Jo m'ha emocionat molt quan la vaig sentir.
Va sortir d'una idea d'un rector que teníem en Biel Adrover, que va proposar, perquè el camí d'anar cap a Montición era un camí un poc mal de pujar, i aquest rector se va encapritxar en fer una carretera nova. I què va fer? Va reunir tot picapedrers, senyors i gent que pogués dur un tram o de feina.
Sí.
Se va fer en 40 trams de feina.
Sí.
I cada persona era encarregat d'aquell tram.
Perquè estem xerrant de gent mateixa
del poble. Mateix.
Gent del poble.
Gent del poble.
És molt bona idea.
No hi havia gent de fora.
No, gent del poble que se va encarregar de fer aquesta carretera.
Dia un 14 de gener, que ara enguany fa 60 anys, van pujar tota la gent del poble, se va desplaçar cap a Montición, no va quedar ningú en el poble. I van començar cada encarregat en el seu tram, i al vespre, a peu, poguessin pujar pel tram senyat.
Bé t'apareix.
Que això tira. És una fetxa, una fetxa
assenyalada i un orgull pels porrerencs.
Que ningú mai l'olvidarà.
Clar, normal, normal.
L'any passat, fa 10 anys que van fer, van fer l'aniversari de 50 anys.
Sí, sí, sí.
I llavors va ser
festa grossa.
Va venir el governador i va venir el bisbe i van asfaltar la carretera.
Ja.
I ara tenim un puig a Montición, a Montición.
I què hi feis allà en el puig? Hi feis festes? Hi aneu a celebrar?
Sí, cada any, segon es diumenge, a davant Pasco,
sí,
és la festa de Montición.
Ah, molt bé.
I allà la gent hi va i dina, sí, per allà i va a la banda de música i va a l'estat al porrerenc i fan un ofici de fora de la clasta.
Això me dona la sensació, Toni, per lo que comptes dels porrerencs amb aquest fet de Montición, en lo festosos que sou, és que teniu molta pinya, sou els porrerencs que feis molta unió de poble. És així, no és vera?
No, sense cap dubte.
Sense cap dubte. Com el definiries, un porrerenc?
Jo, un porrerenc està obert a qualsevol persona que vengui en el poble, en so ajuda-li en qualsevol cosa que aquesta gent que ve,
sí, que
puga tenir pegues d'una cosa a l'altra, crec que s'anirà satisfet i solucionat de lo que ell ve a cercar en el poble.
Sí, ara vendrà un que li reclamarà si hi ha de 10.000 euros.
No, això, no. Ah. D'això no en podem parlar.
No en podem parlar.
Això és un tema... Sí. És un tema un poc delicat.
No, bé, i una altra cosa, a vegades, o sigui, sou barcoques, és preciós, és una gran fruita, però popularment també és com un insult. Quan una persona és beneita, te diuen, però és un barcoc, aquest és un barcoc.
És bé, això,
I jo crec que Sineu, Lloret, aquests pobles colindants, vos diuen un barcocs. Però no. De mala manera, o no?
No.
No hi ha rivalitats.
No,
un temps
sí.
En els pobles hi havia més rivalitat que ara.
Amb quin poble?
Avui en dia,
Toni,
ja no.
Amb quin poble, Toni? No te poden nomenar, no?
Els pobles més a prop, Montuïri.
No pot ser mai.
No, jo tenc record guapos de Montuïri.
Què va passar?
En aquell temps entrenaven en la bicicleta cap a Montuïri i quan anaven a cercar la bicicleta qualque vegada les pedres anaven darrere. No, però mira com és el món.
Sí.
Cara, com aquell que diu,
sí.
En Deport, uh-huh. Porreres, Vilafranca, sí, i Montuïri...
Estan com molt units.
Se diuen els plans,
sí,
que han de fer un equip de futbol junts en sos lot de, sí, Porreres, de Vilafranca i de Montuïri.
Antes vos tiràveu pedres i ara vos tirau balons.
Sí. I ara, com aquell que diu... Juguen.
Hi ha molta...
Un mes a Montuïri,
Unió.
Un mes a Porreres,
sí,
i un mes a Vilafranca.
Sí, o sigui, sí,
que... No, i seguint que segueix creixent, ho absorbirà tot i tot serà un.
Sí, no.
Seguint que segueix creixent.
No, és vera.
No, ara una sintonia que és molt bona.
Uh-huh.
Molt bona.
Vosaltres, diguéssim, és vera que estem xerrant de que sou una pinya, de que feis molta unió. Vosaltres teniu comerços, teniu negocis. Podríem considerar que precisament Porreres no és un poble dormitori?
No.
No, jo
no li considero dormitori. Porreres, tenim bastant de comerços i els comerços estan posats en el carrer del Moina. Contents, no te li dèiem el carrer del Ciner.
Ah.
El carrer del Ciner. Un temps,
sí,
quan jo era lot, quan, sí, jo era jove, es festejar,
sí,
era anar al carrer de Ciner.
Sí.
El carrer de Ciner,
sí,
i la plaça.
Sí.
Això era, sí, anar a cercar les lotes per allà.
No, i a més, teniu escola, eh? Teniu nens que van a escola. Teniu escola.
Escola, institut.
Tenim l'institut,
sí,
i tenim l'escola de Cases Monges,
sí,
i llavors tenim el Montición, llavors, sí, tenim l'escola de l'escola pública.
És que jo tinc una teoria que un poble deixa de ser poble dormitari des del moment que té una escola o un institut.
Que val dir?
Ja, perquè els nins van allà,
sí,
i no fa falta anar a una altra banda,
clar,
al poble, i ja viuen allà de veres.
Toni, ja per acabar, perquè mos han d'acomiadar i ha estat un plaer conèixer el poble de Porreres, però m'agradaria saber a veure si n'es porrerencs. Vos diuen qualque mal nom, si vos tenen posat un nom a la millor poble de veïnat, perquè deies com que deu barcoc, no sé si això és vera.
No,
és vera.
Jo, pentura, qualque ho diu, jo perquè això, aquelles dites,
sí.
N'hi ha de moltes de classes.
Sí.
N'hi ha de moltes de classes. Sí. Pot ser que qualque vegada la gent digui tal com era per un ubercoc. És un ditxo,
sí.
És un ditxo que
sí.
Pareix... que pareix dit, però vaja,
res.
No sé.
Els supercots estan damunt les coques i són mel aquestes coques.
Els supercots estan de supercoquer i passen a la coca.
Toni, que? Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a la collita pròpia.
Molt bé, moltes gràcies
i a vosaltres. I a preparar-me les porreres, gràcies, una abraçada forta, digues.
Que he vist avui en el programa de l'any passat,
sí.
Que si no me'l record,
sí.
Vengueres a porreres.
Qui, jo?
Sí.
Has, i el vero? Has, noi, tens tota la raó, vaig venir amb Boassis.
No, a Boassis?
Sí?
Sí, jo he fet un repàs.
Ai!
He fet un repàs...
Me tens controlada.
He fet un repàs a sa...
Sí, a sa, en es, que se diu, el programa de festes.
A Porreres, sí. Ara ho tenc.
Sí que és vera.
Dia
a
les 12:30.
Sí, sí, sí.
A Gran Verbena, sí. Sant Roc 2013, sí. Dinamarca, Pocoví, Oasis.
I Oasis. Tens tota sa raó, m'agrada que me tinguis controlada.
No, que jo guard tots els programes de Sant Roc.
Sí.
I ahir vaig dir que ara he de cercar...
Ara he de cercar a veure si això era vera.
Cercar a veure si això era vera.
I doncs sí que vas a vera.
I és vera.
Toni, gràcies per la teva amabilitat.
Molt bé,
moltes
gràcies a vosaltres. Els mestres meus, els meus.
Ja ho sé, ben, gràcies.
Adéu.
Hem de seguir replegant la collita conco.
Sí.
Mos queden res. Mos queden...
Vengi, doi.
5 cèntims de programa.
5 cèntims, o 10.
Vinga, seguim a la collita pròpia.
L'entrevista impossible.
Ai, que preciosos que són aquests ubercoquets. Ai, tan redonets i peludets.
Això me menja de peludets res. En tot cas, amb bellotadets.
Bé, sí, és vera, és verit. Però, ai, tan redonets com a pilotetes, oi?
Sí, que... pilotetes. Sí. Un moment, m'està dient que estic gras.
No, gras no. Però planet, o no? I amb aquests colorets tan ataronjades... És que, sí. Amem, sou ataronjats, sí, com a groguenc, o no és vera?
Sí, això són les meves galdufes.
Ah, sí.
Ei, que me farà posar més vermell encara.
Encara més.
Me fa vergonya que me digui això.
I això, que sí. Sou tan maduret?
Sí, això, ah. Sí. Ahir mateix, quan me varen collir,
sí.
Els meus companys que estaven a l'arbre s'enroien
sí.
De mi
sí,
i
sí,
les
sí.
Vaig dir... Immadurs.
I noi, dona, vos haurien d'haver dit això, perquè és que
això...
el que vos fa ben madurs, aquest pinyolet que teniu, o no? Aquest bessonet.
I l'altre, però que fa, no m'obri.
Però com que no? Però si vols vull menjar...
No m'obri.
I és que, a més, és que quan te'ls menges, sents aquest gustet amb una dolçó. És que són boníssims,
no m'empani, no m'empani.
Quines ganes que tenia de menjar aquest ubercoquet. Seguim amb ubercots aquí, a De Collita Pròpia.
De Collita Pròpia vos conta tot el que voldríeu saber sobre les coses de ca nostra i que mai no vos heu atrevit a demanar. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
I fins aquí una nova edició de Collita Pròpia. Mos ha encantat estar amb tots vosaltres. Vos agraïm la vostra confiança. Esperem que passeu una molt bona nit i mos retrobam demà. Concó, i
sí.
Aquesta gloseta
sí.
Toca.
Vinga, i tant.
Ah, que sí? Doncs sí. Sus.
Sí, sus, vinga, quan vulguis.
No, un, dos, tres, sus.
Quanta històrica hi ha, l'edifici de la Seu. Catedral com no n'hi ha. Per naltros és un deu. Ben dolços i grossos són els melons de Villafranca. Ja maduren, ves per on, i surten d'una branca. Fins a Porreres hem anat a collir ubercocs bons, i ben molts que n'hem menjat mentre cantàvem tons.
Demà començarem el cap de setmana aquí a De Collita Pròpia. Fins demà!
Biggest kick I ever got.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Miquel Àngel Ariza te proposa descobrir els secrets i compartir les confidències dels seus convidats. I que tot quedi entre tu i jo.
Jo sempre dic que les confidències, els secrets, van començar a comptar a partir dels 40, perquè... La veritat és que no pot tenir moltes confidències i molts secrets antes dels 40, encara que n'hi ha que ja han viscut i molt en els 40, sobretot quan xerran de generacions. Generacions que començaven a fer feina de molt, molt, molt petits i s'havien de guanyar les sopes de molt, molt, molt petits. Inclús amb edats que avui en dia quasi quasi estaria penat per llei, o sense llavi, que avui en dia està penat per llei. La persona que avui després se seu amb nosaltres a fer la xerradeta, la darrera xerrada del dia de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears, és una persona, com ho diria jo, ara mateix representa molta de gent que fa feina, o que en vol fer almenys, i de bon de veres, i que vol guanyar un duro. Però de ben petit sap el que et suar per guanyar-se les seves sopes. I d'això...